Hola, bon dia. Sempre he dit, o he cregut, de que Sitges té, parlant de cinema, dues vergonyes. L'una, la primera, és el Rialto, i la segona és el Patronat. Però també sempre he dit que el dia més trist de la meva vida va ser, i si no el més trist, un dels més tristos, va ser un dissabte de la tardor del 1974. Aquell any, el Rialto feia un any que estava tancat, se'ns va oferir el retiro per 12 milions de pessetes. Nosaltres sabíem que ens era impossible en aquell moment comprar-lo perquè acabàvem, o feia poc temps que havíem fet la reforma al local del retiro i la societat estava, pues, allò que es diu, molt però que molt precària. Però en Llorenç Bernès, en aquell moment vicepresident, i jo vam decidir anar a veure la sala, com estava, en quines condicions es trobava, etc, etc. I he de dir, doncs, que aquell dia va ser un dels més tristos de la meva vida. El vestíbul, tot empolsinat, quatre cadires al centre, bellugades, brutes. Entrem a la sala, sense llum. Al centre mateix de la sala, també una pila de cadires o de butaques apilotades. Vam pujar a l'escenari, no hi havia ni cortines ni res, solament ens entrava la llum, perquè tampoc hi havia llum, per les sis finestres que, si recordeu, que donaven al carrer Sant Bartomeu i que donaven al darrere de l'escenari del Rialto. En fi, aquelles coses que es diuen que són quasi bé per plorar. Aquelles coses que et demostren de que aquell cinema ja mai més, tindria que obrir ja les seves portes, almenys amb la forma en què es trobava. La compra ens era oferta per 12 milions. Al sortir del Rialto, ja negant aquesta compra, perquè, com he dit, el retiro en aquell moment estava totalment embolicada amb un préstec per la reforma que va fer, en Bernès i jo anàvem parlant sobre l'estat en què acabàvem de veure la sala. Sens dubte, allò que diguem, una sala abandonada, deixada, de la que havia estat per tots nosaltres com una autèntica glamour del cinema sitgetà. Sempre he dit jo que el Rialto era el cinema més glamourista en aquells anys que havia tingut Sitges. Però l'aspecte que ens va donar va ser realment negre. A partir d'aquí ve o comença el que en podríem dir aquesta vergonya sitgetana. Perquè el Rialto va començar aquí una carrera. Primer, un intent de venda a l'Ajuntament, que incomprensiblement l'Ajuntament d'aquells anys, estem parlant de l'any 73-74, incomprensiblement, que no té un local a on recaure i que sempre ha de refiar de retiros i prados, no va comprar aquell local per 12 milions. És una d'aquelles coses incomprensibles d'aquest poble. Després va servir perquè els castellers de Sitges ensegessin en ell. Més tard, un altre dels misteris d'aquest Rialto, una empresa va comprar com a, per vendre material elèctric, fins que, de la forma en què estava, les autoritats la van obligar-li a tancar el local com a botiga, perquè estava, més ben dit, era quasi bé un perill entrar dintre d'ell. Després es va convertir, com sabeu i com estava fins ara, en Cafè del Món. En fi, és una d'aquelles coses que jo sempre he dit, que són dues vergonyes que les que te Sitges. El Rialto n'és una, el Patronat n'és una altra, però d'aquesta potser un altre dia en parlarem. La setmana passada, algú, o fa 15 dies, algú em va dir de què el Rialto obria de nou. Jo vaig dir que això era impossible perquè del Rialto acabat, com acaben totes aquestes coses, en pisos i tira que te va. Però el Rialto té un vestíbul, o tenia un vestíbul. Un vestíbul bastant gran on hi havia la cabina, l'entrada al cinema, etc, etc. I el Cafè del Món va convertir aquest vestíbul en un cafè. A més, quan es van fer els pisos, va quedar un pati al darrere, que també servia purament perquè la gent anés a prendre el cafè allà. Ara, aquest Rialto, aquell Rialto, que quan ho va agafar l'empresa elèctrica va canviar el nom de Rialto per Sixe, ara ha sigut adquirit, comprat, llogat, no ho sé, per uns empresaris escocesos. I ells han volgut convertir de nou o tornar a posar de nou aquell nom tan emblemàtic del Rialto que tants i tants sitgetans havien passat en ell tantes i tantes hores. Al dir-me això, doncs, la veritat em va fer gràcia i vaig anar a la inauguració. La inauguració no és res més, doncs, que el vestíbul del que havia sigut el Rialto, però format en forma de cinema. Quan entres, tens al davant teu una pantalla. En aquell moment s'estava projectant Casablanca, el moment que jo vaig entrar. Una sèrie de dibuixos fent, o semblaven com si fossin espectadors reals, i el públic que hi havia a la sala era l'espectador autèntic, que, entre copa i copa, miraven una mica també com si fos un autèntic cine la pantalla amb Casablanca. Sens dubte i malauradament, el Rialto no tornarà a ser mai més cinema. Això és una cosa clara i concisa. Però almenys, aquell nom emblemàtic d'un cinema que ens va fer passar hores i hores, per no dir quasi bé dies i dies, dintre de la seva sala, gaudint de films extraordinaris al llarg de 21 o 22 anys. El Rialto va tancar les seves portes, es va convertir en Sixe. Però ara, el que torna a passar pel carrer Illa de Cuba i veu aquelles vidrieres que quan érem joves ja formaven part de la nostra vida, i veu aquell cartell que torna a posar, encara que no posi cinema, posa cafè o bar Rialto, sens dubte, amb tots els sitgetans, ens ha de fer una mica, no solament de gràcia, sinó en retornar una mica aquell passat que, com he dit, dintre d'un cinema sempre hem viscut històries extraordinàries. I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar aquest cap de setmana a la nostra vila. El cinema Retiro, avui no hi ha cinema, perquè recordem que hi ha el repartiment dels Premis Sitges. A partir de demà s'estrena El Veredicto, on trobarem una Emma Thompson realment esplèndida, una història basada en una gran novel·la, La Ley del Menor, que ens porta a una malaltia, la leucèmia, a una secta religiosa i aquells que prohibeixen que es facin transfusions de sang als malalts. Aquí comença una pel·lícula judicial que, sens dubte, farà les delícies de tots els que els agrada aquest tipus de cinema. En quant al cinema Prado, hi trobem doble programació. La primera, Colette, una història basada en una escriptora francesa, i la segona, Millennium. Recordeu aquella sèrie Millennium sueca que va tindre tant èxit i que després la van fer els americans i que ja no en va tindre tant? Pues ara torna a portar una altra pel·lícula que no forma part de la trilogia que el seu escriptor abans de morir va fer. I aquesta es diu Millennium, lo que no te mata te hace más grande. El Veredicto, al cinema Retiro, Colette i Millennium al cinema Prado. Consulteu els horaris a cartelleres. passem ja a les pel·lícules que podrem trobar d'estrena a partir d'avui mateix a la ciutat de Barcelona. S'estrena The Grinch. The Grinch és una pel·lícula de dibuixos animats que, els que tingueu una mica de memòria, fa ja uns anys, amb el mateix títol, Jim Carrey ens la feia fent ell el paper de Grinch. Ara, el cinema d'animació ens porta aquest personatge nadalenc que, si bé aquí a Espanya quasi bé és desconegut, s'ha de dir que als Estats Units és un dels grans personatges dels Nadals d'allà. També podreu trobar a partir d'avui Viudes. Viola Davis i Liam Neeson ens porten una pel·lícula sobre viudes, però en aquest cas basada en un tema racial. Los fantasmes d'Ismael és una pel·lícula francesa. És aquella pel·lícula francesa que cada setmana, des de fa ja molt de temps, apareix quotidianament. O sigui, que els francesos s'ha de dir que s'animen en el cinema. I en ella, en aquest fantasma d'Ismael, hi podreu trobar una actriu esplèndida, Marion Cotillard, una de les més belles actrius que té el cinema francès, però que, a més, és quasi bé guanyadora d'Òscar per algun paper que ha fet a la seva vida a França, però doblada en versió anglesa. També podeu trobar ja El Cadàver, o Cadàver, una pel·lícula que el seu nom ja ens ho diu tot, terror pur, d'aquell que els aficionats al cinema fantàstic s'ho passaran realment bé amb ella. El hombre que inventó la Navidad, Jonathan Pryce i Christopher Plummer són els dos protagonistes d'aquesta, en aquest cas, no massa comèdia. Hi ha més aviat drama nadalenc que aquests dos grans actors, ja molt veterans, ens ofereixen. I per últim, Miriam Miente. En aquest torna a ser un drama racial, un drama que ens porta a les mentides d'una noia per culpejar-ne a una altra. The Grinch, Viudes, Los fantasmes d'Ismael, Cadàver, El hombre que inventó la Navidad i Miriam Miente són sis pel·lícules que ja podreu trobar d'estrena a partir d'aquesta mateixa nit a la ciutat de Barcelona. I passem ara a les pel·lícules que podreu trobar a partir d'avui, aquest cap de setmana, a les diferents televisions. Per avui, els que els agradi el cinema fantàstic de debò, una de les últimes pel·lícules de Guillermo del Toro, Pacific Rim. Fantasia espacial, sens dubte realment esplèndida, d'aquelles que surten grans personatges i que Guillermo del Toro els belluga d'una forma magistral. TV3 ens l'oferirà, doncs, aquesta nit a partir de les 22:40. La setmana passada parlàvem de 300, però en plan de broma. Ara, aquesta setmana, parlem de 300, però en plan sèrio. La batalla de les Termípoles, aquella que 300 homes grecs varen lluitar contra els perses, quasi bé derrotant-los, ens porta, doncs, una pel·lícula plena d'acció, plena d'aventura, amb un Gerard Butler realment esplèndid i quasi bé irreconeixible per la seva forma, podríem dir-ne, atlètica que ens presenta. TV3 ens oferirà, doncs, aquests 300 demà dissabte a partir de les 12:55 de la nit. Harry Potter i les Relíquies de la Muerte, una de les 7 pel·lícules que Harry Potter ens ha presentat, basada sempre en aquella famosa novel·la anglesa o novel·lista anglesa que ens porta les històries dintre d'un col·legi. Harry Potter i les Relíquies de la Muerte, doncs, continuaran fent les delícies d'aquella, sobretot, públic juvenil que, o de la forma en què va dirigida el film. 4 Televisió ens l'oferirà avui divendres a partir de les 22:10. Rietkerk. Rietkerk és un personatge també fantàstic. Es veu que estem a l'època o la setmana del cinema fantàstic quasi bé per televisió. Està interpretat per Van Diesel, un actor que va estar a Sitges presentant el seu film XXX. Ell aquí ens presenta un personatge que viu a l'espai i que quasi bé no hi veu, però que amb les seves formes de bellugar-se i amb unes ulleres especials pot aconseguir tota una sèrie de coses que fan de que l'espectador disfruti plenament amb elles. FDF ens l'oferirà avui a partir de les 22:30 de la nit. Amor descontrolado, Mark Ruffalo, ens porta una història d'addictes al sexe. Addictes al sexe que viuen o que estan en un hospital i que han de passar, diguem-ho així, les seves coses per poder tirar endavant. Amor descontrolado la podreu trobar per TV3 demà dissabte a partir de les 17:30 de la tarda. Enemigo público, Will Smith, Jenny Hammond ens ofereixen una d'aquelles pel·lícules d'acció trepitant en la que Will Smith, sense voler i sempre perseguit pel modernisme que hi ha avui en dia a les administracions, sobretot nord-americana, de poder seguir les persones a través d'internet i a través d'aparells per l'espai, viuen els dos una apassionant història. La U ens l'oferirà aquesta nit, avui divendres, a partir de les 22 hores. Fa molts anys, era els anys 50, el cinema espanyol ens presentava una pel·lícula. Una pel·lícula que estava en coproducció amb Alemanya i que portava un títol del Cebo. Aquella pel·lícula, dirigida per Ladislau Wagner, sens dubte es va convertir, o era, una de les millors pel·lícules que el cine espanyol ha fet mai sobre una història d'un personatge policia que, al enterar-se'n o sapiguent que una nena ha sigut assassinada, intenta de totes maneres agafar el culpable. Ell busca un cebo. I aquest cebo és també precisament una nena en la que fa o en la que intenta de que el culpable de l'assassinat caigui sobre aquesta nena. Ara, molts anys després, el cinema nord-americà han fet un remake. Es tracta del Juramento, interpretada per Jack Nicholson en el paper d'aquest policia. La pel·lícula és quasi bé exacta. Jo sempre dic que les versions primeres són les bones i lamento molt dir que el Cebo és molt superior al Juramento. Però tot i així, el Juramento, basant en aquesta mateixa història que us acabo d'explicar, s'ha convertit en una pel·lícula de Jack Nicholson en un dels seus últims èxits. I que, sense aconseguir el paper que feia Heinz Rammann, un actor alemany en aquell moment, ell, amb la seva caracterització que sempre porta de sobre, es converteix també en un bon actor pel paper. Avui la podrem trobar per Paramount Channel a partir de les 20 hores. Un hombre lobo americano en Londres. Aquesta va ser un dels grans èxits còmics basada sempre en aquest personatge de l'hombre lobo. En aquest cas, un hombre lobo nord-americà que visita Londres i que allà fa les seves, podríem dir, desfetes, però amb un toc de comèdia. Curiosament, va ser una pel·lícula que va tindre un èxit espaterrant i que ara la podreu trobar també per Paramount Channel demà dissabte a partir de les 12:10 de la matinada. Un clàssic ja del cinema italià, Cinema Paradiso. Philip Noiret ens ofereix la història d'aquell operador de cinema que, acompanyat d'un nen, viuen unes històries de pel·lícula realment apassionants. Cinema Paradiso, guanyadora d'Òscar, la millor pel·lícula estrangera en el seu moment, la podreu trobar demà dissabte per Paramount Channel a partir de les 10:15 del matí. L'hora és molt intempestiva, però cregueu-me que el film, si no l'heu vist, val la pena. I per últim, El hombre de la máscara de hierro, Leonardo DiCaprio, ens porta aquesta història, explicada potser ja moltes vegades per al cinema francès, sobre aquest rei que tenia un germà i que el té tancat amb una màscara de ferro en una presó d'aquelles tan tètriques franceses. I L'ombra de la màscara de hierro, doncs, és una pel·lícula que, amb els que els agrada el cinema de mosqueters de cap i espada, aquell d'Alejandro Dumas, sens dubte s'ho passaran pipa amb ella. La podreu trobar per Paramount Channel també el dissabte, aquesta a partir de les 16 hores, o sigui, a partir de les 4 de la tarda. Pacific Rim, 300, Harry Potter, Riddick, Amor Descontrolado, Enemigo Público, El Juramento, Un Hombre Lobo Americano en Londres, Cinema Paradiso i El Hombre de la Máscara de Hierro són un bon reguitzer de pel·lícules perquè passeu un cap de setmana distrets. De totes maneres, jo sempre us aconsello que aneu al cinema, que us distraureu, si encara una mica més i sense anuncis. Passem ja als que prefereixen veure el cinema en vídeo a casa seva. Podran trobar-hi ja Ocean 8. Algú de vosaltres, els que teniu potser una més edat, se n'en recordarà d'aquella quadrilla de los 11, aquells 11 tios que fan un robo a Las Vegas, a diversos casinos de Las Vegas. Se n'han fet versions més modernes, però ara ens n'arriba una que es diu Ocean 8, que en aquest cas és la mateixa història en lloc de 11 per 8, però en lloc de ser homes són bellíssimes dones. Los Increïbles 2, a partir d'avui mateix, o sigui de demà, dia 1, ja la podreu trobar en qualsevol videoclub, l'últim èxit de la Disney Pixar, que ha fet o ha aconseguit autèntics estralls a les taquilles. Mamma Mia, una i otra vez, Meryl Streep i Pierce Brosnan ens tornen a portar aquella història que vam veure de la Mamma Mia ja fa uns anys, però en aquest cas explicant-nos la mateixa història però d'una forma molt diferent. Ant-Man i la Vispa. Marvel ens torna a portar històries de personatges estranys que viuen històries també estranyes. I per últim, Hotel Transilvània 3, una comèdia divertidíssima de dibuixos animats que fa de que aquells, tot aquella sèrie de personatges que ja vam veure en començament amb la primera versió de Transilvània continuïn visquent històries, divertiments que faran les delícies no solament dels nens sinó també dels més grans. Ocean 8, Los Increïbles 2, Mamma Mia una i otra vez, Ant-Man i la Vispa i Hotel Transilvània 3 són 5 pel·lícules que ja podreu trobar a partir d'aquest cap de setmana en qualsevol videoclub. I com sempre, amb música de pel·lícules, us dic adeu i fins la propera setmana.